Bona tarda, són les 6.
Un i seguit. L'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
Aquests dies ens hem fet un fart de parlar d'ells i d'agrair la feina tan necessària que fan, però més enllà d'apagar incendis, com és el dia a dia d'un bomber?
Una gran que ha trucat por todo el teleasistencia y no respon. És un entresol, carrer Bòbila.
Aquest és l'inici del reportatge que ha preparat la Sílvia Muñoz, que ha pogut passar un dia al parc de bombers de l'Hospitalet de Llobregat per comprovar com és el dia a dia del cos de bombers i quines són les tasques que fan quan no apaguen incendis. Unes feines tan essencials com les d'enfrontar-se a les flames, però que normalment no ocupen portades. Abans, però com sempre, comencem pels titulars. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, creu que és inacceptable que el diputat de Junts per Catalunya, Francesc de Dalmases, suposadament hagi agredit una periodista i diu que els fets li han causat estupor. Ho ha dit en una entrevista al matí a Ràdio Estel. Pere Juventí, bona tarda.
Bona tarda, Diana. Poc després de les declaracions d'Aragonès aquí a Ràdio Estel, de Dalmases no ha admès l'agressió, però sí que va tenir una discussió encesa amb la periodista. Ho ha dit des del Parlament en resposta a Ciutadans.
El Banc Central Europeu ha pujat el tipus d'interès un 0,5%. És la primera vegada en uns anys que el tipus d'interès pugen a la zona euro.
Amb aquesta decisió, el Banc Central Europeu abandona la política de tipus 0% que ha aplicat sense interrupció des de 2016.
La justícia andorrana demana a la policia que investigui Mariano Rajoy per saber si va pressionar la banca privada d'Andorra en l'operació Catalunya.
La magistrada vol esbrinar si el govern espanyol va coaccionar el govern andorrà perquè els donés informació sobre els comptes de polítics catalans i en especial de la família Pujol.
I pel que fa als esports, Carla Buigas, bona tarda.
Bona tarda, Diana.
El tècnic blaugrana ja és a Miami, on s'ha reunit amb la resta de l'equip i amb el nou fitxatge Lewandowski.
Xavi ha arribat aquesta passada matina dels Estats Units després de solucionar els problemes burocràtics amb el seu visat. Aquesta tarda ja dirigirà l'equip per preparar el segon amistós de la gira nord-americana.
Un i seguit.
Abans de repassar més destacat, fem una ullada com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Diana, bona tarda. La calor, un dia més, la protagonista arreu de Catalunya aquesta tarda. Ambient calorós arreu del país, molta humitat a la costa. Això fa que la sensació d'aixafogor sigui ben marcada i, tot i que els termòmetres estiguin marcant valors entre els 28 i els 30 graus, la temperatura de sensació sobrepassa en alguns casos els 35 graus a la mateixa costa a causa d'aquesta elevada humitat. També temperatures altes a l'interior, més de 33, 34, 35 graus. Al llarg de les properes 2-3 hores encara podríem arribar a sobrepassar aquests 35 i 36 graus a punts de l'interior de Lleida. Atenció també que estan creixent núvols cap a les comarques del Pirineu que al llarg de la tarda acabaran donant algun ruixat i alguna tronada, sobretot Pirineu de Lleida. I molt avançada la tarda, algun ruixat podria també escapar-se a punts de l'interior de Lleida. La previsió per demà i també de cara al cap de setmana ens anuncia temperatures més altes a tot Catalunya, tant a la costa com a l'interior i al Pirineu, i aquestes temperatures, especialment dissabte, sobretot cap a la zona de Girona, podrien enfilar-se per damunt dels 37 i 38 graus. Cal dir que a les tardes apareixen núvols cap a les comarques del Pirineu que poden arribar a donar algun ruixat, però sempre fenòmens puntuals i aïllats.
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, apunta que els delictes pels quals la Fiscalia acusa la presidenta del Parlament, Laura Borràs, sí que han de ser tractats com a corrupció. En una entrevista al matí a Ràdio Estel, insinua que la prevaricació i la falsedat documental sí que estan vinculats a la corrupció i, per tant, sí que ha d'acabar sent apartada quan se li obri judici oral pel cas de la institució de les lletres catalanes. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. El president s'agafa amb que la Fiscalia Anticorrupció sí que considera aquests dos delictes com a corrupció. Així doncs, aposta perquè a Borràs se li apliqui l'article 25.4 del Parlament i sigui apartada del càrrec quan se li obri judici oral per corrupció.
Falsedat documental i prevaricació, per Pere Aragonès, és corrupció?
Aquí podem entrar en un debat semàntic.
Sí, però és un debat no. Que hauran de fer el Parlament, sí, segurament,
simplement
i decidir.
És, en els informes de la Fiscalia Anticorrupció s'inclouen aquests delictes. Quan es parla, doncs, de casos vinculats en això. Jo crec que hem de preservar les institucions.
Aragonès creu que s'ha d'apartar del càrrec per preservar la institució i ha reiterat que si fos d'Esquerra ja l'hauria fet plegar.
En la mateixa entrevista aquí a Ràdio Estel, Aragonès ha demanat al diputat de Junts per Catalunya, Francesc de Dalmases, que prengui una decisió immediata, com podria ser que deixi el seu acte de diputat perquè creu que els fets que han passat són inacceptables i li han causat estupor. Ho demana davant l'esbroncada a una periodista del programa Preguntes Freqüents de TV3.
Segons Aragonès, s'haurà de veure quina és la decisió que acaba prenent Dalmases, però que és evident que no és la forma de relacionar-se amb els mitjans de comunicació.
A mi el que m'incomoda és que es pugui passar per alt el que són unes pressions inacceptables a un periodista. Vaja, a mi em va causar bastant d'estupor, no? Perquè crec que s'ha de defensar la llibertat de premsa. I hem d'estar disposats a que ens facin preguntes incòmodes. No passa res.
I poc després de les declaracions d'Aragonès, Dalmases ha admès que va tenir una discussió encesa amb la periodista. Ho ha dit des del Parlament en resposta a Ciutadans.
Fa tres dies que visc un circ que s'està cada vegada més evolucionant cap a un linxament que em sembla difícil de justificar. En ares de la transparència i per evitar les difamacions que he sentit en aquest faristol, jo m'he compromès amb el meu partit per tal que hi hagi un expedient informatiu que es pugui aclarir la situació que hi hagi. Per no generar distorsions en aquest Parlament, m'he ofert a no ser portaveu de la comissió de la Corpo, tot i que no m'amagaré pas perquè no tinc res de què amagar-me. I no he negat ni ho negaré, i per tant crec que aquest no és l'espai que toca, que efectivament jo vaig tenir una discussió encesa amb una persona de qui estimo i valoro el periodisme que fa des de fa més de 10 anys que ens coneixem, ens tractem i col·laborem, que precisament per això vaig dir que s'havia tractat d'una discussió que havia estat en termes estrictament de perspectiva periodística, i precisament per això, per no confondre el que significava que hi hagués aquest coneixement antic o no, vaig demanar disculpes a tothom que s'hagués pogut sentir ofès.
Dalmases també s'ha queixat que ha patit difamacions i ha assegurat que ni tan sols ha pogut oferir als espais on toca explicacions sobre el que va passar. Per la seva banda, aquesta tarda, els grups parlamentaris d'Esquerra, PSC, En Comú Podem i la CUP han enviat una carta a la presidenta del Parlament per demanar que prengui accions contra el diputat i vicepresident de Junts.
I sobre la taula de diàleg, Aragonès creu que el govern estarà ben representat, encara que no s'hi assegui Junts per Catalunya. Ho ha dit quan la setmana vinent s'han de reunir les dues delegacions.
Aragonès torna a demanar als consellers de Junts per Catalunya que donin una oportunitat a la taula de diàleg i, si no veuen resultats, que se'n desentenguin.
En tot cas, el govern estarà ben representat, en qualsevol cas, perquè els consellers representen el conjunt de la institució, la delegació representarà el conjunt de la institució. Evidentment, m'agradaria que també l'espai polític de Junts veiés que aquest procés de negociació, encara que no hi creguin ni que, escolta'm, que s'ha d'aprovar.
Segons Aragonès, la trobada de la Moncloa i la Generalitat servirà per arribar a acords petits, però celebra que siguin primers acords.
Gràcies, Judit. El Banc Central Europeu ha pujat el tipus d'interès un 0,5%, és el doble del que s'esperava i és la primera vegada en uns anys que els tipus d'interès pugen a la zona euro.
D'aquesta manera, el BCE abandona la política de tipus 0% que havia aplicat sense interrupció des de 2016. El mateix Banc Central Europeu havia dit que pujaria el tipus un 0,25% aquesta setmana, però finalment l'ha elevat al doble, un 0,5%, perquè diu la inflació està sent més elevada del que preveien a la mateixa institució. La raó principal és per frenar el ritme de creixement de preus. El cistell de la compra de les famílies, de fet, s'està encarint a un ritme sense precedents des de feia quasi 4 dècades, sobretot arran de la invasió russa d'Ucraïna.
I després de 10 dies d'incertesa, finalment avui Rússia ha reactivat el subministrament de gas a Europa a través del Nord Stream.
Segons ha confirmat l'operador de la infraestructura, el flux s'ha reprès entre les 6 i les 7 del matí després que el Nord Stream hi hagi estat 10 dies aturat per tasques de manteniment. Davant d'aquest tancament, Europa temia que l'empresa Gazprom allargués la parada tècnica, tot i que el gas ja torna a arribar a Europa. Per aquesta infraestructura, el president de l'Agència Federal de Xarxes Alemanya, Müller, ha apuntat que només està arribant un 30% de la capacitat màxima d'aquest gasoducte.
I us dèiem en titulars, la justícia andorrana demana a la policia que investigui Mariano Rajoy per si va pressionar la banca privada d'Andorra en l'operació Catalunya. També ha autoritzat que la policia del CUP Principat comparteixi informació amb les autoritats espanyoles.
La jutgessa Estefania García ha obert per la via perquè la unitat econòmica de la policia judicial andorrana pugui investigar si el govern espanyol va pressionar el banc andorrà perquè els donés informació sobre els comptes de polítics catalans i de la família Pujol. És la resposta a la querella que va presentar l'Institut de Drets Humans d'Andorra Andorra contra l'expresident Mariano Rajoy i els seus ministres de l'Interior, Jorge Fernández Díaz i d'Hisenda, Cristóbal Montoro. La magistrada també autoritza que la policia judicial intercanviï informació amb els cossos policials espanyols amb l'objectiu d'aclarir aquests fets.
I a Madrid, Pedro Sánchez revoluciona el PSOE per enfortir el partit de cara a les eleccions autonòmiques i municipals de l'any que ve. María Jesús Montero, ministra d'Hisenda, serà la nova número 2 dels socialistes.
L'andalusa, que no deixarà el càrrec al govern, serà l'encarregada d'organitzar internament el partit per afrontar el cicle electoral que acabarà amb les eleccions generals a finals del 2023. Montero ha estat l'escollida per substituir Adriana Lastra, que dilluns va dimitir del càrrec al·legant motius personals de salut pel seu embaràs. Els canvis de Sánchez també afecten els portaveus, els encarregats de transmetre el missatge del partit. Patxi López substituirà Héctor Gómez com a portaveu del PSOE al Congrés, mentre que Pilar Alegría, ministra d'Educació, serà la nova portaveu del partit, càrrec que fins ara ostentava Felipe Sicília. A més, Miquel Iceta, ministre de Cultura i Esports, serà el nou secretari de Memòria Democràtica del PSOE.
I un dels primers a valorar aquests canvis és el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo.
El líder dels populars assegura que el govern espanyol no està preparat per afrontar una crisi.
El señor Sánchez tiene un enorme talento para buscar culpables, para cesar esos culpables y para ir cargándose todas las personas que le ayudaron para llegar a la presidencia del gobierno, a la Secretaría General del Partido Socialista. Y dicho esto, comprenderá usted que es muy difícil que un gobierno afronte una crisis económica cuando el gobierno y el partido está en crisis.
Tots aquests canvis que ara us explicaven s'aprovaran al Comitè Federal que els socialistes celebraran aquest dissabte.
I a Catalunya, el govern amplia les restriccions per l'onada de calor i el risc d'incendi forestal. Ara afectaran a 82 municipis més dels que hi havia fins ara i es tanquen també dos massissos més.
Ja són 357 els municipis on s'aplicaran les restriccions i se sumen els massissos del Montmell i Marmellà i el Montsant, que ja estan de nou, els que ja hi havien els nou tancats, volíem dir. Recordem que algunes de les mesures són la suspensió d'activitats com les acampades, rutes i esportives que es desenvolupin en el medi natural. Les activitats de casals i colònies s'han de fer a dins de les mateixes immediacions, així com s'atura també l'activitat agrícola amb maquinària entre les 12 del migdia i les 6 de la tarda en aquests municipis. Entraran en vigor aquesta matinada i duraran almenys fins dilluns 25 de juliol. Serà la major activació que s'ha fet mai pel que fa a municipis, comarques i controls d'accessos a massissos forestals per aquesta onada de calor.
Els agents rurals denuncien una manca d'aprofitament dels recursos dels boscos catalans pel poc valor econòmic que generen i que s'acaba traduint en una major combustió en cas d'incendi forestal.
En una entrevista a l'Estel Migdia, Antoni Mur, inspector en cap del cos d'agents rurals, ha explicat que les administracions busquen maneres en aquests moments de fer els terrenys forestals més rendibles i reduir d'aquesta manera el gran risc d'incendi forestal.
Vivim una situació, doncs, en aquest entorn d'una economia global, en què el rendiment dels productes forestals és baix. Les administracions estan buscant com revitalitzar aquest sector per mirar de posar en valor un altre cop els productes forestals i, si això és així, hi haurà una disminució progressiva de la càrrega de biomassa que hi ha.
Mur també ha detallat que amb tot estan intentant aprofitar totes les oportunitats per convertir aquests terrenys forestals en terrenys agrícoles, una solució que, diu, acabaria amb els grans incendis forestals actuals.
Aquests dies hem vist moltes imatges de bombers treballant per apagar els incendis, però la tasca del cos va molt més enllà. Ràdio Estel ha entrat al parc de bombers de l'Hospitalet de Llobregat per saber com és una jornada de feina. És un reportatge de la Sílvia Muñoz.
Una gran que ha trucado todo el teleasistencia y no responde. Es un entresol, carrer Bóveda. ¿Me envías adreça, sisplau?
L'Hospitalet té una població envellida, per la qual cosa la majoria dels serveis dels bombers aquí és l'assistència de gent gran. De 3 a 4 obertures d'habitatge al dia per accidents o urgències d'aquest col·lectiu. Una hora més tard, el camió torna i l'Albert, bomber en pràctiques, explica a Ràdio Estel com ha anat el servei.
Era una bona porta, no l'hem volgut fer malbé, evidentment, i hem fet venir l'autoscala perquè teníem un bon accés a la part posterior de l'edifici. Hem emplaçat l'autoscala, hem entrat per la finestra, el meu company de pràctiques i un bomber, i han agafat a la dona, obert per dintre, i l'han tret, i els sanitaris l'estaven esperant a fora per emportar-se-li i fer-li un chequeo en l'ambulància.
Abans de qualsevol emergència, el primer que fan a les 7 del matí és preparar l'uniforme, enfundant les botes per sortir al primer servei. Entre 3 i 4 bombers fan el manteniment dels camions i materials. Per exemple, el que anomenen l'home mort. Ens ho detalla l'Eric, un altre bomber en pràctiques.
Quan estàs amb hi ha molt de fum, per exemple, i el pla neutre és on hi ha el fum. ¿Vale? A vegades està a 2 metres i tu t'ajups i veus, o un metre i mig. Però hi ha vegades que està fins a terra i no veus res. I, per tant, pel soroll, ja saps l'aire que et queda. Si et pita una alarma, vol dir que et queda 150.
Tot i que a l'Hospitalet fan forces obertures d'habitatge, els bombers fan moltes més feines que no es veuen als mitjans de comunicació. Així les enumera en Manel Escolar, cap del parc dels bombers de l'Hospitalet.
Les obertures d'aquesta vivenda no es veuen. A l'obrir un ascensor no es veu. A l'accident laboral d'un treballador no es veu. El que anem a escarcelar es veu una vegada hem sortit perquè parlen d'aquell accident i això, però no es veu com escarcelem. No es veu una fuita química que hi hagin els bombers donant resposta. Toques moltes coses diferents. Jo sempre dic que som una mica aprenent de tot i mestre de res.
Tot aquest conjunt de serveis implica tenir coneixements de gairebé tots els àmbits. Enginyeria, infermeria i fins i tot, i cada vegada més important, la psicologia. Fet que antigament això no passava. Per això, l'Ignasi Serra, membre dels bombers de l'Hospitalet i formador, assegura que el futur del cos va cap a l'assistència social.
Bombers està assumint una responsabilitat que abans no tenia, o sigui, està canviant el servei i ara anem cap a temes de marginalitat, de gent gran, etc. Estem allà també, o sigui, hi ha hagut com una espècie de, no?, d'ampliació de...
I també tenia
l'espectre.
Durant les primeres 4 hores de guàrdia, bombers de l'Hospitalet ha tingut un parell d'obertures d'habitatge, un accident de trànsit i un salvament d'un gat. I, malauradament, cap d'ells serà notícia.
Punt i seguit. L'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
Catalunya ha començat aquest dijous a administrar la vacuna contra la varroa del mico a persones amb un alt risc d'infecció.
Catalunya té assignades 1.643 dosis i aquest centre n'ha rebut unes 700. Antoni Trilla, cap de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital Clínic de Barcelona, ha reconegut que són pocs vaccins i per aquest motiu es prioritzaran aquelles persones amb més alt risc de contraure la malaltia, una malaltia que ha reconegut que no ha de ser un mal de cap per a la població en general.
La varroa del mico no és la Covid. La varroa del mico té unes característiques molt particulars. S'ha extès força en determinades xarxes de relació social, però ara també s'està extenent, o és possible que s'extengui una mica més amb contactes propers d'aquestes persones que fins ara han sigut les que més casos hi han hagut, i els casos estan augmentant, i Barcelona i Catalunya doncs, tenim un nombre ja significatiu de casos.
Sí, ha explicat que Catalunya és una de les regions del món amb més casos, a majoria homes d'entre 20 i 60 anys. Pel que fa a la pandèmia de la Covid, el doctor creu que anem cap a un estiu sense restriccions gràcies a l'enorme esforç de vacunació que ha fet la població, que diu ha permès reduir la mortalitat de forma important.
La Fiscalia demana arxivar les denúncies de Vox, Hablamos Español i Societat Civil Catalana contra el conseller d'Educació Josep González Cambray per la sentència del 25% del castellà a les aules.
Els denunciants acusaven de desobediència i prevaricació administrativa en considerar que no s'està executant la sentència del castellà, però el fiscal no veu base de delicte. D'altra banda, la Fiscalia ha arxivat també la investigació oberta arran d'una denúncia de Ciutadans pels mateixos fets.
I en successos, la Fiscalia manté la petició de 81 anys de presó pel veí d'Arbúcies acusat d'abusar sexualment de 10 nenes menors d'edat.
L'acusat ha declarat aquest dijous en el judici que va començar dilluns a l'Audiència de Girona. Només ha respost les preguntes de la defensa en què ha negat les acusacions i ha assegurat que mai va fer cap tocament ni fregaments amb el penis als genitals de cap de les menors. Els fets, segons l'acusació, van tenir lloc entre el 2013 i el 2019, quan la mare d'una de les nenes l'hauria sorprès infragant-hi. La defensa demana l'absolució i sosté que la Fiscalia i la investigació policial han volgut pintar l'acusat com un depredador sexual quan ha assegut assegura que no hi ha cap prova que ho acrediti.
Arxiven la causa contra el tinent d'alcalde de Cornellà i 8 treballadors municipals més pel cas que investigava els contractes de l'Ajuntament amb el Consell Esportiu de l'Hospitalet. La jutgessa els investigava per prevaricació, malversació i frau a l'administració.
La magistrada considera que els contractes pel servei d'arbitratge que l'Ajuntament de Cornellà va firmar amb el Consell Esportiu de l'Hospitalet es van tramitar correctament i no detecta irregularitats que indiquin que s'ha comès cap delicte. Encara queden 4 investigats a qui no se'ls arxiva la causa perquè està previst que declarin al setembre.
Ràdio Estel. Un i seguit, amb Diana Silva.
És la nena de la germana.
Carla Simón serà la pregonera de les festes de la Mercè.
És la nena de la germana de l'Esteve?
Sí, sí, pobreta. És la meva germana.
La cineasta i guanyadora d'un Os d'Or amb la pel·lícula Alcarràs serà l'encarregada de donar el tret de sortida a les festes de Barcelona, que se celebraran del 23 al 26 de setembre.
I al febrer, l'Ajuntament de la capital catalana ja va donar a conèixer que la ciutat convidada per aquest 2022 seria la capital italiana, Roma, i excepcionalment per la guerra a Ucraïna també es va anunciar ja qui tindrà aquest privilegi, aquest honor. L'any següent serà Kif, la convidada a les festes de Mercè el 2023.
I acabem amb els esports. Carla, Xavi Hernández ja és a Miami, on s'ha reunit amb la resta de jugadors després de rebre el vistiplau per poder viatjar als Estats Units.
El tècnic blaugrana hi ha arribat aquesta matinada. Xavi Hernández ja s'ha pogut trobar amb tota la plantilla i també amb Robert Lewandowski, que ahir va ser presentat com a nou jugador del primer equip del Barça. L'equip farà avui un nou entrenament per preparar el proper partit amistós d'aquesta gira nord-americana, que serà contra el Real Madrid a Las Vegas el proper 23 de juliol, un duel on es podrà veure per primera vegada sobre la gespa i vestit de blaugrana aquest nou fitxatge estrella. Un Barça que també treballa per tancar noves arribades a l'equip, sobretot en defensa. La prioritat és tancar la incorporació del jugador del Chelsea, Azpilicueta, que no està jugant amb el club anglès a la pretemporada. També pendents de com avancen les negociacions amb el jugador del Sevilla, Jules Koundé, que tampoc ha estat convocat per la pretemporada del club andalús.
El Barça ja ha activat la segona palanca econòmica, un fet que permetrà al club seguir reforçant la plantilla.
Sí, es tracta de la cessió del 15% més de els drets televisius al fons d'inversió Sixth Street per un període de 25 anys. Aquesta acció suposarà una inversió de 400 milions d'euros a les arques del club blaugrana, dels quals 200 es preveu destinar al fitxatge de nous jugadors. Tot i això, el Barça encara necessita alliberar massa salarial per poder inscriure totes aquestes noves incorporacions.
I també hi ha moviments al Girona, que treballa contra rellotge per trobar nous reforços i començar la temporada de primera divisió amb garanties.
El Girona treballa en les negociacions per poder comptar amb Jan Couto. El brasiler és propietat del Manchester City i ha jugat aquesta passada temporada cedit a l'Sporting de Braga. L'objectiu és que torni a jugar aquesta temporada com a cedit, aquest cop a Montilivi, per reforçar sobretot la banda dreta. La seva incorporació podria fer-se abans que la de Tati Castellanos, que també hi treballen.
La selecció espanyola femenina es queda a les portes de la semifinal de l'Eurocopa després de caure contra Anglaterra a la pròrroga.
Les vermelles s'adelantaven al marcador mongol d'Esther González al minut 54, però les angleses li igualaven abans dels 90 minuts amb un gol ple de polèmica per una falta que no va ser pitada sobre Irene Paredes. La mateixa Paredes i Mariona Caldentey s'expressaven així al final del partit.
És una falta muy clara y a raíz de eso viene el gol. Yo no puedo saltar porque me pega con el codo en el cuello. Es una falta clara que no la quiere ni pitar ni revisar y eso pues decanta el partido, empieza otro partido nuevo. Y no les da la gana de revisarlo, porque estás en Inglaterra, pues es complicado.
Amb el 2-1 a la pròrroga, Espanya marxa però amb el cap ben alt d'aquesta Eurocopa, tot i quedar-se en aquests quarts de final. Un partit que, de fet, va aconseguir el rècord d'audiència per televisió. Fins a 6 milions d'espectadors van veure el partit en algun moment. Aquesta nit l'Eurocopa continua amb aquest segon partit de quarts de final que es disputarà entre Alemanya i Àustria.
En bàsquet, tot apunta que Piero Oriola jugarà la propera temporada al bàsquet de Girona de Marc Gasol.
Oriola també té sobre la taula l'opció de jugar al Baxi Manresa, però segons ha avançat RAC1, el pivot blaugrana s'hauria decidit per l'equip gironí. Oriola té contracte amb el Barça fins al 2024 i la idea és que el seu fitxatge pel conjunt presidit per Marc Gasol, amb qui va guanyar el Mundial del 2019, es tanqui un cop rescindit el contracte per part del club blaugrana. De fet, Sarunas, ja sí que viciós, ja li hauria comunicat al jugador que no compta amb ell per la propera temporada, un fet que ajudaria a la seva sortida.
També hi ha noves incorporacions a la plantilla del Joventut de Badalona. La penya ha anunciat avui el fitxatge de William Howard per la propera temporada.
El jugador arriba de l'ASVEL Villeurbanne de Lió i ha signat per una temporada fins al 30 de juny del 2023. L'ala pivot arriba com a campió de la Lliga Francesa i aterra a la penya com a jugador amb experiència a l'Eurolliga, on de fet va ser MVP en el partit contra el Mónaco. Howard també ha estat escollit pel seleccionador francès per jugar a l'Europeu de Bàsquet, que comença el proper mes de setembre.
En ciclisme, Jonas Vingegaard s'ha emportat la 18a etapa del Tour de França, la darrera etapa dels Pirineus, de 144 quilòmetres, en meta Autocam.
Vingegaard ha estat el més ràpid, amb 1 minut i 4 segons d'avantatge per sobre Pogacar, que ha quedat segon. Van Aert ha estat el tercer classificat d'aquesta 18a etapa, que ha quedat a 2 minuts i 10 segons del líder. Pel que fa a la classificació general, per tant, segueix encapçalada per Vingegaard, que agafa més distància de Pogacar, que és segon. Ara es troba a 3 minuts i 26 segons del líder.
En futbol, Salah Blaugrana Ferrao ha estat escollit com a millor pivot de la temporada passada.
El brasiler recupera així el reconeixement que va perdre l'any passat. La Lliga l'ha escollit com a millor futbolista en la seva posició a la temporada 2021-2022. El jugador del Barça va acabar com a pitxitxi de Lliga amb 30 gols i també hi s'ha imposat, per tant, a les votacions a Igor del Palma Futsal i també de Solano, que juga al Cartagena. Amb aquest nou títol individual, la plantilla blaugrana rep un altre reconeixement després del cedit a Didac Plana com a millor porter, el capità Sergio Lozano com a millor tanca i també a Sergio González com a millor ala.
I acabem amb waterpolo perquè la selecció espanyola ja està a punt per la superfinal de la Lliga Mundial.
El combinat espanyol, dirigit per David Martín, ha viatjat aquest matí cap a França, on demà comença la seva primera Lliga Mundial. Espanya, que és l'actual campiona mundial, s'enfrontarà en la primera fase a Austràlia, que serà demà a les 4 de la tarda. També ho farà contra Sèrbia aquest dissabte i Montenegro diumenge a les 6 de la tarda. Els quatre equips passaran a quarts de final, però la posició que quedin en aquesta primera lligueta determinarà la cruïlla davant d'un rival del grup B que compta amb la presència d'Itàlia, els Estats Units, el Canadà i França.
Jo creia que era tard per tornar a estimar, que això d'enamorar-se estava caducat. Sempre vaig amb pressa, repreparat, culpo dels meus errors, el signe zodiacal. Però això que em passa és molt heavy, sembla un guió de pel·li. M'he enamorat de cop entre sucs i refrigeris. Mira quin misteri, el que em fas té molt de mèrit. No et coneixia i ara volo com globo d'heli. Però quan soni aquesta cançó, entre els avisos de les promocions, tinc una oferta i no pots dir que no. M'he enamorat al supermercat, puja la calor, la secció del congelat. M'he enamorat al supermercat, he trobat l'amor al lloc menys esperat.
Els Pets, roba estesa i aquest que escoltem, Lil Dami, actuaran al concert que Òmnium organitzarà per la diada de l'11 de setembre a Barcelona. Nosaltres ho deixem aquí. A la producció hem tingut el Pau Massip i a la tècnica avui el Manel López. I tindreu més informació, com sempre, als butlletins horaris i a la web i a les xarxes socials de Ràdio Estel.
Ràdio Estel. A Ràdio Estel, dir la teva és molt fàcil. Envia'ns un àudio de WhatsApp al 663 99 30 62 i participa als nostres programes. Recorda, 663 99 30 62. El WhatsApp de Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Tens alguna propietat al centre o la zona alta de Barcelona i la vols vendre o llogar?
A Alana Consulting t'expliquem el que cal saber. Què val la teva propietat? Quins documents són necessaris? Com protegir-te legalment? T'ajudem amb tot això i no et cobrem res, perquè només volem que ens coneguis. Alana Consulting, la immobiliària que t'ajuda. Troba'ns a alanaconsulting.com o al 93-487-0343. 93-487-0343.
En aquesta vida, hi ha coses que t'han de fer sentir ben segur, com l'assegurança mobilitat personal, que assegura els teus desplaçaments amb vehicles de sharing i inclou el robatori de la teva bici o patinet, la responsabilitat civil i les despeses mèdiques i de desplaçament en cas d'accident. Amb Assegurances Catalana Occident, moure't et mou segur. Més informació a moverteseguro.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.